Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
La ciutat.
Hola, què tal? Molt bon dia. Dijous 28 de maig. Benvinguts a aquesta hora del matí a la ciutat. Són les 10 i 4. Una ciutat que avui parla amb l'infectòleg de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, el doctor Òscar del Río, metge internista i referent en malalties infeccioses. Les seqüeles en òrgans vitals que experimenten pacients de Covid-19 que han estat greus, en situació crítica, durant diverses setmanes, aquests dies són objecte d'estudi en hospitals de tot el món. Preguntarem al doctor Òscar del Río per aquestes seqüeles que s'estan veient aquests dies. Dilluns teníem que parlar amb ell, al final doncs, la tècnica no ens ho va permetre, però avui sí, conversarem amb l'escriptor Daniel Rangil, que ha fet un llibre que parla de la Calella desapareguda. És un llibre de 177 fotografies de la nostra Calella estimada que daten des del 1880. I amb el desconfinament, el moviment ciutadà que està en contra de l'arribada del Aldi a Calella ha tornat al carrer. Els promotors de la consulta sobre l'Aldi esperen ara resposta jurídica de l'Ajuntament. En parlarem també amb l'Albert Comas. Són les 10 i 5, bon dia, salutacions un dia més. De qui us parla aquesta hora del matí, el meu nom, Sònia Montanyola. El primer que fem, com sempre, és veure quin temps ens espera per les properes hores. Quim Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Avui iniciem una nova jornada de temps tranquil. De tota manera, amb temperatures mínimes que aquesta passada nit han baixat una mica i les màximes també podran baixar lleugerament respecte a les d'ahir. Tot i això, l'ambient serà suau i agradable a les hores centrals de la jornada amb domini del sol durant tot el dia. Si bé durant la tarda veurem alguns núvols, especialment cap al Maresme Nord. Núvols poc importants, res de pluges. Pel que fa a la predicció de cara a demà, s'espera que augmenti una mica la inestabilitat, però cap a última hora del dia. Matí, migdia, primeres hores de la tarda, amb ambient assolellat, però cap a mitja tarda les nuvolades i els xàfecs que descarregaran cap a la serrada prelitoral arribaran també puntualment a deixar alguna gotellada a la zona d'aquí del Maresme. En qualsevol cas, sembla seran fenòmens puntuals i només cap a l'interior de la comarca, puntualment cap al sud de la costa maresmenca. En general, seran precipitacions, insistim, poc destacables, però, com dèiem, hi haurà aquest lleuger increment de la inestabilitat a última hora de la tarda de demà, primeres hores de la nit de demà a demà passat. Les temperatures, doncs, podríem baixar un palet més, sobretot les temperatures diurnes, però poca cosa. El cap de setmana, dissabte, altre cop, al matí farà sol, a la tarda veurem nuvolades, veiem difícil que hi hagi precipitació aquí a la comarca, i diumenge el mateix, un temps bàsicament assolellat, probablement amb temperatures que tornarien a pujar una miqueta, però vaja, calor moderada, la que tindrem al llarg dels pròxims dies, amb un temps que en conjunt serà tranquil, però, com ja he dit, demà, entre la tarda i el vespre, doncs podríem tenir alguna goteta de forma sempre poc destacable aquí al Maresme.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Si us heu de moure en vehicle per Calella, sapigueu que hi ha un tall al carrer Bruguera entre Cervantes i Costa i Fornaguera fins les 2 de la tarda i un tall al carrer Sant Pere entre Bruguera i Sant Antoni de 2:15 a 3 de la tarda. I si heu de fer servir el transport públic, recordeu que és obligatori l'ús de mascareta en el transport. L'oferta, especialment en hora punta, està incrementada per adaptar-la a la demanda i garantir la distància mínima de seguretat entre els usuaris. Transport públic, a aquesta hora, circula amb l'àrea amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Noemí Esteve, bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Què diuen avui a comarca?
Doncs bé, parlem encara de la capital del Maresme, perquè el conseller d'Interior, Miquel Buch, va crear presentar ahir, per via telemàtica, una acció de reforç puntual dels agents de Mossos d'Esquadra a la comissaria de Mataró per frenar l'augment continuat dels delictes que n'hi ha a la capital del Maresme. En concret, si es compara el maig del 2019 amb el maig del 2020, els fets de caràcter delictiu han pujat a la capital un 4,4%. Aquesta dada se suma a la del total del conjunt del 2019, que situava l'augment dels delictes d'un 7,7%, en especial incidència amb els robatoris amb violència, que van augmentar fins al 21%. Tot i aquesta nova mesura, Buch afirma que no pot agafar el compromís d'ampliar els efectius de Mossos a la comissaria de manera permanent. Per tant, serà només un reforç puntual. Fa mesos que el consistori mataroní, encapçalat per David Bote, reclama un augment efectiu de Mossos d'Esquadra, ja que les dades confirmen que fa mesos que els delictes augmenten a la capital maresmenca. Bote ha lamentat, tot i la bona predisposició del Departament d'Interior, que no s'hagi dissenyat un pla de xoc que passi per l'augment d'agents de la policia catalana a Mataró. L'alcalde assegura també que la relació d'aquests fets delictius amb diverses ocupacions recents al centre de Mataró ha estat un dels motius de la trobada amb el conseller.
Carai, darrerament Mataró és notícia per tema de robatoris, no?
Doncs sí, és notícia.
És que hem tingut un ensurt, eh? Disculpeu, aquelles coses del directe. Què més, Naomi?
Doncs bé, tinc una mala notícia pels usuaris de Renfe.
Uh-huh. A veure, digue. És
que... Perquè l'estiu...
Disculpeu-nos, eh? A veure, explica'm.
L'estiu es preveu...
Respirem, va.
L'estiu es preveu complicat pels usuaris de la línia... Sí, perquè això és sèrio, eh? Es preveu complicat pels usuaris de la línia R1 arran de les obres que té prevista realitzar DIF a l'estació de la Sagrera. El trasllat de les vies d'ample convencional a les línies R1 i RG1 comportarà, atenció, que es talli a la circulació durant dos dies, del 25 al 27 de juliol, i que es limiti la capacitat operativa, per tant, caldrà establir altres vies de transport, altres alternatives de mobilitat. També, atenció, degut a les obres, en un tram aproximat d'1,7 quilòmetres, la línia R1 disposarà només d'una via durant 3 mesos, fins al novembre.
Sí, és el que tenen les obres. Que clar, són els efectes col·laterals, no? de les obres.
Llavors també reduiran la capacitat de trens. Si, per exemple, passava, no sé, un tren cada quart d'hora, ara potser només passa un cada mitja hora.
Clar, i més apretadets anem.
I més apretadets.
Cosa que no podem fer.
I el coronavirus no es pot. També ha dit, doncs, que es plantejaran altres, com hem dit, altres alternatives de transport, més busos per carretera, o ja es veurà.
Molt bé, alguna cosa més, Naomi?
Sí, acabem amb una última bona notícia, perquè la Fundació Tecnocampus ha convocat 30 beques per finançar la matrícula als estudis de grau pel proper curs. El termini de sol·licitud acaba el 24 de juny i contempla les opcions del 25, el 50, el 75 o el 100% del cost total de la matrícula. Les beques s'otorgaran segons criteris de valoració com els factors socioeconòmics i d'expedients acadèmics, sempre prioritzant els factors socioeconòmics. També es tindrà en compte la procedència geogràfica, atenció, perquè hi haurà puntuació pels residents de Mataró i també del Maresme. Per tant, aquella gent de Calella que vulgui anar al Tecnocampus tindrà opcions de tenir una beca. Mm-hmm. D'aquesta manera, doncs, es vol incidir en la territorialitat, no? I donar una mica de puntuació als que siguin del Maresme. I també es prioritzen aquells que optin per cursar graus de l'àmbit de les enginyeries. Mm-hmm. Aquells que vulguin fer una enginyeria també tindran més punts. Mm-hmm. En funció dels punts que assoleixin, doncs, com dèiem, podran muntar a 5 beques pel 100% dels estudis, 5 pel 75%, 10 pel 50% o 10 pel 25%. Un cop obtinguda aquestes beques adreçades a nous estudiants de graus, que renoven any a any mentre durin els estudis i sempre que no canvi la situació econòmica de la unitat familiar, doncs la tindran durant els 4 anys de carrera. L'any passat, per exemple, es van atorgar un total de 71 beques.
Molt bé, Naomi. Doncs a la una més amb l'informatiu migdia. Que vagi molt bé, gràcies.
Adéu.
Notícia d'última hora. Nissan deixa Catalunya. La decisió afecta 23.000 treballadors de manera directa i indirecta. Els sindicats són contundents i tenen clar que qui és el responsable. És notícia d'última hora. Al punt avui també llegim a Pugen el to. PP i Vox recorren a l'insult i a l'amenaça en defensa de Pérez de los Cobos. La dreta fa pinya per demanar la dimissió de Grande Marlaska. I també aquest diari diu ignoren amnistia i no alliberen els Jordis. És el que diu avui a la seva portada al diari El Punt Avui, a El Periódico. I llegim 77.000 milions a fons perdut per Espanya. I La Vanguardia, que diu que Brussel·les presenta un gran pla de recuperació amb ajuts de 500 milions d'euros. És el que diu la premsa avui. Fem una pausa i parlem amb el metge infectòleg de l'Hospital de Calella, el doctor Òscar del Río.
Ràdio Calella TV.cat. La Llopa.net, la nova web de llibreria La Llopa. I a través d'aquesta nova web et proposem diferents opcions per adquirir i regalar llibres. Pots escollir els llibres i us els portem a casa. O podeu recollir-los a la llibreria quan s'acabi el confinament. O pots comprar el bal regal que vulguis i l'enviarem en format digital a l'adreça que ens indiquis. Es podrà bescanviar la llibreria quan acabi el confinament. Recorda, lallopa.net, la nova web de llibreria La Llopa. També ens trobaràs a llibreriesobertes.cat i a nombroses iniciatives editorials que estan sorgint aquests dies. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella.
Evitar el contagi del coronavirus és a les mans de tots. Per contenir-ne la propagació, és molt important quedar-se a casa i respectar les mesures d'higiene. Mantingues les distàncies també a casa. Per més informació, consulta a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. També pots trucar per telèfon al 012 per consultes generals, 112 per emergències, 061 Salut Respon en cas d'urgències per coronavirus i sanitàries. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ai, que bé, per fer cap de setmana. Què voleu que fem avui?
Podríem anar a caminar per la muntanya, no?
Sabíeu que fer activitat física ens ajuda a viure més i millor? L'Organització Mundial de la Salut recomana fer activitat física cada dia, 30 minuts als adults i la gent gran i 60 minuts als infants i adolescents. Una vida activa disminueix l'ansietat, l'estrès, la depressió i prevé i controla malalties cardiovasculars i metabòliques. Mou-te i viuràs més i millor. Més informació a esport.gencat.cat. 012. La millor resposta.
Durant el confinament, els nens i nenes han de continuar aprenent en línia des de casa. Per això cal planificar quines tasques escolars requereixen l'ús de pantalles, habilitar, si és possible, un espai tranquil per dur-les a terme, acompanyar els infants en l'aprenentatge i aconsellar-los sobre com cercar la informació i no oblidar-se de fer petits descansos. Durant el confinament, aprofitem les eines digitals i aprenem amb les pantalles. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Ràdio Calella Televisió @RadioCalellaTV.
Som-hi, doncs, ja som en temps d'entrevista. Les seqüeles neurològiques vitals que experimenten alguns pacients greus de Covid són a estudi aquests dies a molts hospitals del món. Estem en disposició de parlar amb l'infectòleg de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, el doctor Òscar del Río. Doctor, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
El veig molt tapat, doctor?
Sí, bueno, estamos dentro del hospital con medidas de precaución y con esta nueva normalidad.
Doctor, ¿son secuelas que pateixen tots els malalts que han estat greus de Covid?
No todos. La verdad es que el 80% de los pacientes que enferman curan sin secuelas y pasan cuadros que son, digamos, leves o moderados y que no necesitan siquiera un ingreso hospitalario. Pero es verdad que hay un pequeño porcentaje de pacientes que ingresan en el hospital, que suele ser del total alrededor de un 20%, pues hay un pequeño porcentaje de esos pacientes que ingresan en el hospital, pues que cursan con enfermedades graves, que algunos acaban en la unidad de cuidados intensivos y que esto puede comportar que quede alguna secuela. Y eso es lo que estamos un poco viendo ahora que empezamos a hacer seguimiento de pacientes que han estado ingresados en los meses previos.
Però entenc que no hi ha un patró, no? Doctor, no hi ha antecedents, és a dir, no se sap a quins pacients doncs, pot acabar generant unes seqüeles, no?, la Covid?
No, claro, es una enfermedad nueva y no tenemos estudios de anteriores, ¿no?, para poder saber qué pacientes están en riesgo de tener secuelas y quiénes no. Yo creo que hay dos cosas un poco distintas. Por un lado están los pacientes que ingresan en una unidad de cuidados intensivos, que son pacientes críticos y que pasan varias semanas en estas unidades. Entonces, estos pacientes ya de por sí tienen las secuelas habituales en los pacientes en los que se pasan muchas semanas en una unidad de cuidados intensivos, desde el inmovilismo, la pérdida de masa muscular, el distrés que supone, ¿no?, un ingreso en una unidad así durante tantas semanas. Y todo eso conlleva siempre una recuperación prolongada una vez que el paciente marcha de alta, ¿no?, independientemente de qué es lo que haya motivado, qué enfermedad haya motivado el ingreso en una unidad de cuidados intensivos. Y luego, fuera de eso, sí que hay pacientes que han desarrollado una neumonía grave y que estamos viendo que algunos se curan rápido de la neumonía, no vemos ninguna alteración radiológica posterior, pero hay un pequeño porcentaje que les queda alguna mancha, alguna radiografía que no es normal y que puede comportar pues algún proceso de recuperación más lento y que realmente pues se está empezando a estudiar, ¿no? Si realmente hay un pequeño porcentaje de enfermos que hayan tenido neumonías graves que pueden dejar algún tipo de secuela a nivel pulmonar, bien porque quede un poco enfermedades tipo, como si fuese una especie de fibrosis pulmonar, o como más cansancio del habitual, o un cierto grado de insuficiencia respiratoria, depende un poco, ¿no? Pero son un porcentaje pequeño de pacientes pues, que realmente se estan empezando a visitar ara en les consultes externes.
No? Em parla vostè, de, en aquest cas, de malalties pulmonars, però ahir llegia que també doncs, hi ha afectacions al cor, al cervell, als ronyons...
Sí, esto es... Es mucho menos frecuente aún, ¿eh? Pero sí que hemos visto enfermos pues, que han tenido ictus o que han tenido inflamación del corazón, han hecho insuficiencia cardíaca o miocarditis. Esto realmente el porcentaje es mucho más pequeño que los que sufrieron neumonía, ¿eh? Y probablemente son enfermos que han estado realmente muy graves, ¿eh? Han estado pues eso, en críticos y en unidades de cuidados intensivos. Tampoco sabemos cómo va a evolucionar, ¿no? Estos casos, ¿no? Evidentemente las personas que tienen un ictus pueden que queden sin secuelas o pueden quedar con secuelas, ¿no? Y la gente que ha podido tener alguna afectación del corazón, pues también sabrá de seguir, ¿no? Realmente si la, la función cardíaca se recupera por completo o no.
¿Y al ronyons? Doctor, ¿qué les pasa al ronyons? ¿Cómo afecta la COVID al ronyons?
La inmensa mayoría de la población es un órgano que es de los menos afectados por la COVID. ¿Eh? Yo creo que la afectación principal, como todo el mundo no hemos oído hablar durante estos meses, es la pulmonar, básicamente, ¿no? El resto de territorios, la afectación, como la piel y otros de los que no hemos hablado, es generalmente mucho menor, ¿eh? El tema del riñón, la verdad es que los pacientes que han estado con cuadros leves, moderados y algunos de los graves, la función renal generalmente ha estado bien preservada. En aquellos pacientes críticos sí que hemos visto problemas de insuficiencia renal, pero son los menos, ¿eh? Y probablemente sea multifactorial. Puede haber que hay una parte de afectación por el virus, pero también de lo que es el paciente que está crítico, que tiene problemas cardíacos, respiratorios, que tiene un fallo multiorgánico, y que, por tanto, pues, los riñones en ese contexto también se ven afectados, ¿no?
Avui llegia, doctor, que un gen vinculat a la demència duplica el risc de patir COVID-19 greu. Què ens en pot dir d'això?
Muy poquito, ¿no? La verdad
de fet, doctor, és que llegim coses cada dia, ¿no? Clar, sembla que cada dia van apareixent coses noves, ¿no?
Sí, es muy difícil, ¿eh? Porque realmente en los últimos 3-4 meses las publicaciones médicas se han... multiplicado de forma exponencial de un día para otro, ¿no? La verdad es que es un poco, desborda un poco a veces la capacidad para poderse revisar todos esos publicaciones, comunicaciones, ¿no? De grupos de estudio. Y realmente otra cosa que llama mucho la atención es que todo esto que antes pues, se circunscribía a la esfera, digamos, médica o científica, ahora inmediatamente pasan a los medios de comunicación, ¿no?
Sí,
como a veces nos enteramos de algunos artículos casi por la prensa, ¿no? Antes de que siquiera se haya discutido entre la comunidad científica, ¿no? Y salen titulares que luego cuando uno lee el artículo, pues igual tiene fallos metodológicos o las conclusiones que se extraen no son las apropiadas, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, yo me tomaría con mucha calma todos estos anuncios, ¿no? que van saliendo y que a veces se publicitan y que requieren un pozo de reflexión sobre lo que se está intentando explicar, ¿no?
Calma, ¿no? I sobretot no creure'ns el primer titular, ¿no? que veiem, ¿no? Perquè és el que dèiem, és molt canviant i a vegades diuen que una cosa és bona, l'endemà diuen que és dolenta, ¿no? I certament doncs, van apareixent moltes informacions.
Sí, esto pasaba, yo recuerdo los primeros días sí. Que es que salía también los medios de comunicación el tema que es de los antiinflamatorios, de algunos medicamentos como los IECAs que muchísima población toma para la presión arterial, que también se discutía que si iban bien, que si iban mal, ¿no? Y entonces... Al final las sociedades tienen que emitir comunicados, ¿no? Eso de transmitir tranquilidad y calma y no actuar por impulsos y ante un primer titular, ¿no? que salen en los medios de comunicación, ¿no?
Fins i tot vam arribar a llegir que la nicotina prevenia, no? El contagi de la COVID. Ara sembla que no, que diuen que prohibiran fumar a les terrasses perquè el fum doncs, és transmissor, ¿no? Del virus.
Sí, yo creo que realmente todas estas noticias que salen de un día para otro hace a veces más mal que bien, ¿no? Yo creo que la calma y ver lo que dicen las sociedades científicas y no solamente una comunicación, ¿no?, de a correcuita, pues no acaba siendo muy prudente, ¿no?, todo eso. Lo que hace al final és confundir a la gent, no?
Els altres coronavirus que coneixíem fins ara també donaven aquest tipus de seqüeles, doctor? O tot això és nou?
Hay varios tipos de coronavirus, unos media docena, siete coronavirus que producen patología en las personas. De ellos hay cuatro o cinco coronavirus que son virus que producen simplemente resfriados, catarros comunes en época de invierno. Y estos, la verdad es que no producen ningún tipo de secuela. La patología que producen es menor, como les digo, es un resfriado, un catarro y ya está. Luego hay un par de coronavirus que estaban relacionados con el actual, con el SARS-CoV-2, que es el que causó la epidemia del MERS y del SARS hace ya unos años. Y la verdad es que está poco documentado, porque fueron unos miles de pacientes aquí en Europa no vimos estos pacientes, la mayoría eran de países asiáticos. En algún caso se ha descrito alguna secuela a nivel pulmonar con algún enfermo que tuvo en aquellos momentos el SARS, ¿no? Pero hay poco, está poco documentado todo eso, la verdad.
Sabem que la Covid ha tingut una baixa incidència en la canalla. Han vist algun cas greu aquí, a l'Hospital de Calella? I la canalla, que han estat greus, també generen aquest tipus de seqüeles, doctor?
La verdad es que el virus a la población joven ha afectado con poca gravedad y en poco número, ¿no? Es la población que menos ha afectado y no se sabe muy bien por qué. Hay niños que han estado graves, pero realmente son la excepción. Y son casos contados, ¿no?, que han requerido cuidados intensivos, ¿no? Muy, muy, muy poquitos. Yo no recuerdo, igual estoy equivocado, pero no recuerdo que nosotros aquí en Calella hayamos atendido a ningún niño grave por COVID. La verdad es que no, igual ha habido alguno, pero no me suena. No tengo constancia.
I aquestes malalties que es diuen, que també ho llegim a través dels mitjans de comunicació, malalties associades a la COVID, també en Canalla, què en saben d'això, doctor?
Bueno, se está estudiando, también se sabe muy poquito. La verdad es que en estos meses hemos aprendido muchísimo sobre el virus, pero también hemos de ser conscientes de que del área de desconocimiento que hay, ¿no? Y hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Hace una semana se describió unos síndromes inflamatorios que se parecían mucho a una enfermedad de los niños que se llama el síndrome de Kawasaki. Sí. Y se describieron unos pequeños número de pacientes en algunos países como en Inglaterra, también en Estados Unidos y también aquí. Y han sido muy poquitos pacientes y no está claro si realmente tenían un cuadro en relación con el COVID o no. Algunos de estos niños habían pasado semanas atrás un COVID y algunos no. Y de momento no hay evidencia ni de que claramente esté en relación con el COVID ni de tampoco que no lo esté.
Hi ha hospitals doncs, que ja estan creant unitats específiques per atendre les seqüeles de la COVID. És el cas dels hospitals de la corporació, doctor?
En el hospital estamos haciendo un seguimiento, hemos empezado a hacer ahora un seguimiento de los pacientes. En el caso de Calella estamos contactando telefónicamente con los pacientes poco a poco. Preguntando a ver qué tal se encuentran, les hacemos unos análisis de control y una radiografía de control. Y ese es el seguimiento inicial que estamos comenzando con los pacientes que han estado ingresados con una neumonía aquí en el hospital. Este es un poco el procedimiento. Y a partir de lo que veamos en los análisis, la radiografía y cómo se encuentran los pacientes, pues veremos cuáles son los pasos siguientes. Es posible que la mayoría tengamos ya análisis normalizado, radiografía que se haya curado la neumonía y que por tanto les podamos dar el alta y no les quede ninguna secuela. Eso es lo que confiamos todos.
Doctor, acabem ya. ¿Qué ens espera els propers dies? ¿Qué nos esperan? ¿Qué pasará els propers dies, doctor?
Hombre, yo espero que la gente sea responsable, ¿no? Ahora estamos en una fase 1, espero que de aquí, no sé si la semana que
viene. El dilluns, fase 2.
Cuando nos lo digan, logremos avanzar un poco en el desescalamiento, ¿no? y que la gente, pues, a caso de las autoridades de salud pública y mantenga, pues, las distancias de seguridad, la correcta higiene de manos, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí esperemos, pues, que se confirme lo que vamos viendo estas semanas, que cada vez vemos muchos menos casos, que si hay algún rebrote sea simplemente puntual, que se pueda controlar rápido a los enfermos y a los contactos, que eso no vaya más, y que de ninguna manera retrocedamos a lo que fue hace mes y medio, dos meses, ¿no?
Que bé, sentir això, doctor, que bé.
No tengamos una segunda oleada, porque, porque realmente sería muy grave, ¿no?
¿Vostè creu que el virus, també hem llegit aquests dies, aquest estiu es desactivarà?
No lo sabe nadie eso, no lo sabe nadie. Se están haciendo estudios a nivel epidemiológico, hay modelos matemáticos, algunos dicen que durante el verano pues no veremos más casos, que podré que haya que se comporte como un virus estacional y que como la gripe pues en el otoño, en el invierno volvamos a tener más casos. Hay otros modelos matemáticos que dicen que no. Es una incógnita, ¿no? Es una incógnita. Yo creo que nos hemos de quedar con que realmente la incidencia ha bajado muchísimo, que esto es fruto de haber hecho bien las cosas durante semanas y que hemos de seguir por este camino, ¿no? Realmente lucubrar con lo que va a pasar aquí unos meses no es hablar por hablar porque nadie lo sabe, ¿no?
I que vostès estan molt més preparats i que ja en saben molt més de tot això, eh, doctor?
Sabemos mucho más de lo que sabíamos y, y espero que, que en las próximas semanas aún aprendamos muchas más cosas, ¿no? De forma y manera que si tenemos un rebrote o volvemos a ver enfermos más adelante, pues podamos dar una respuesta más optimizada.
Doctor Òscar del Río, el deixem treballar, gràcies. Fins una altra. Que vagi molt bé. Gràcies.
Vinga.
10:30, fem una pausa i parlem amb Daniel Rangil. Fins ara.
Radio Calella TV.cat.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Rètols Planes, noves instal·lacions, 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials. Des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes, telèfon 93 762 54 26 i al web retolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental. I combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
El pressupost 2020 aposta per un país de prosperitat compartida. Els comptes d'aquest any preveuen un increment de recursos en els serveis públics. Treballem per reduir les desigualtats socials, de gènere i de territori, i per promoure l'economia productiva i del coneixement. A més, l'horitzó zero emissions i residus és un objectiu clau per fer front a l'emergència climàtica. El pressupost augmenta en més de 3.000 milions d'euros i es destinaran més de 900 milions d'euros a salut i més de 800 milions d'euros a educació respecte al 2017. Pressupostos 2020. Catalunya 2030. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Calella Televisió.
Calella desapareguda és el darrer llibre de Daniel Rangil, que sembla que podem parlar amb ell avui sí. Dilluns no va poder ser, però avui sí que sembla que el tenim a punt. Daniel, què tal? Bon dia. Ara sí que et veig.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Daniel. Des de Cardedeu?
Sí, des de Cardedeu.
Qui fa un calellenc a Cardedeu?
Bona pregunta. Coses de la vida.
Sí? Fa molts anys que vius fora de Calella, tu, Daniel?
A Cardedeu jo estic des del 2007. Que passa que sempre m'he tingut el vincle amb Calella. De fet, encara hi tinc la meva mare allà.
Clar.
I ja m'hi vaig criar. I també vaig estar molts anys al Sabinyà, però, esclar, del Sabinyà a Calella era el poble de referència. El Sabinyà, segons quines coses, no els hi trobes.
I suposo que aquest vincle és l'explicació per aquest llibre que es diu Calella desapareguda. És un àlbum de fotos, Daniel?
És un recull de fotos antigues, però també amb la seva explicació, que t'ajuden a entendre les fotos o que donen una informació complementària a la que aporten les fotos.
Fotos que daten del 1880, llegia. Com ha estat aquest treball de recerca?
Bé, la més antiga, la foto més antiga que tenim és exactament del 1888. És un senyor pagès amb la seva barretina, la faixa, les espardenyes. Hi ha unes quantes fotos de finals del segle XIX. Em sembla que són 5. Llavors n'hi ha 20 escaig més que són ja a principis del segle XX. I de fotos de fa més de 100 anys són unes 70 de les 176 que hi ha. És a dir, les més modernes són de la dècada del 1960. La recerca va ser laboriosa perquè partíem d'una base d'imatges de més de 3.000 fotografies. Quan tries les primeres, molt bé, però quan ja passes de 3.000 a 500, llavors ja comences a haver de decantar fotos que et sap greu.
Home, i tant.
Fora.
De fet, però ara el nostre realitzador, el Jaume, està passant algunes imatges de les fotos que ens heu enviat. Realment és una Calella, jo no diria desapareguda, diria desconeguda, perquè no s'assembla en res a la Calella que tenim ara, mare meva.
Sí, ha canviat molt, ha canviat molt.
I tant.
Per mi ha canviat fins i tot massa. Potser hauríem de prendre una mica dels francesos a preservar el paisatge urbà. Allà ho fa molt, que conserven les façanes de les cases i per dins les adequen amb les comoditats modernes, no? Clar. Però d'aquesta manera tens uns paisatges urbans amb personalitat.
I com ha estat la tria? Per què t'has decantat per aquestes imatges que veurem en aquest llibre?
Bé, la idea d'aquest primer recull era la meva, amb altres llocs ho han fet diferent, però la meva era recollir una mica de tot, és a dir, no només els carrers i el patrimoni arquitectònic, sinó també les activitats que s'hi feien i el municipi en la globalitat del seu territori. És a dir, tenim el front marítim, tenim la trama urbana i tenim la muntanya. I he volgut agafar una mica de tot plegat.
F2 també va ser l'editorial que va publicar el llibre l'abans de Calella. Té alguna relació aquell llibre amb aquest d'ara?
Sí, és una editorial que està molt especialitzada, fa altres tipus de llibres, però està molt especialitzada en aquest tipus de llibres de recull d'imatges antigues. I llavors ja fa anys ells van treure aquest primer llibre de la Calella d'abans. Aquest és molt diferent, no tant en el contingut, que al fi al cap són fotos antigues, algunes sortien en aquell, altres no, però sí que aquell és un totxo de llibre, és una cosa molt pesada, no la pots dur un i avall. També, evidentment, el preu era un altre, i aquest és un llibre, doncs, en aquest sentit, molt més assequible pel format, i a més és un objecte que fa de molt bon regalar, que l'altre ja era més complicat.
I les fotografies, on te les has aconseguit? Són teves o has tirat d'arxiu de museu?
Sí, bàsicament de l'arxiu del museu, que té un fons molt important, i després doncs hem estat buscant amb altres arxius, com l'Arxiu Nacional de Catalunya i altres arxius, i en alguns casos, doncs, els fons de particulars d'algunes famílies. Ara mateix em ve al cap, doncs, la Heidi Fink, que és una calellenca d'origen alemany, que ve aquí el 1959, a Kansas, li van passar coses a la vida que van fer que es quedés aquí. i aquesta senyora era...
Ai, et perdem una miqueta. Perdem una miqueta el Daniel. Daniel?
Que va tirar el 19...
Sembla que tenim problemes amb la connexió, no, amb el Daniel?
Em sents?
Et sento. A veure si podem acabar en bones condicions, perquè hi ha algun moment que perdo la veu. Em sents bé, tu, Daniel?
Ja.
Se'ns queda una mica...
Jo sí.
Sí? Escolta, Daniel, on podem trobar el llibre? El podem trobar?
Doncs suposo que totes les llibreries de Calella el podeu trobar. Això és una cosa que gestiona l'editorial o la distribució, però m'imagino que un llibre així és a les llibreries de Calella, tots els punts on venguin llibres hi deu ser.
Des de quan ja és al mercat aquest llibre? Fa pocs dies?
Poc abans de Sant Jordi va sortir. No sé el dia exacte, però poc abans de Sant Jordi, sí. Havíem de fer la presentació, però esclar, no es va poder fer.
Imagino que cada fotografia deu anar adjuntada amb un escrit, no? Una miqueta explicant, no? Contextualitzant les imatges, o només hi ha fotografies?
Sí, sí. No, cada fotografia va acompanyada d'una explicació, que és el que deia, intenta complementar el que veus a la fotografia i aportar-hi més informació.
Què n'esperes d'aquest llibre, Daniel?
Bé, espero, primer, que a la gent li agradi i que li faci valorar més el poble en el que viu i també que siguem més conscients de conservar el patrimoni arquitectònic i el patrimoni natural que tenim.
Tenim problemes amb
aquestes coses. Coses, algunes edificacions... Em perdeu?
Et perdem una miqueta, sí. Et perdem una miqueta. Que estàs molt al bosc? Estàs molt amagat?
No, que va. Estic al mig de Cardedeu.
Molt bé. Molt bé, Daniel, doncs escolta'm, el podem trobar a les llibreries de Calella. Es diu Calella desapareguda, és el nou llibre de Daniel Rangel. Gràcies, Daniel, fins una altra.
Moltes gràcies.
Ràdio Calella TV.cat.
En la situació actual vigent, Decofret ofereix els seus serveis a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament. Equipaments d'higiene i prevenció per oferir a clients i treballadors les necessàries mesures de seguretat. Mampares i separadors de metacrilat o vidre securitzat. Equips de desinfecció mitjançant ozó i depuradors d'aire amb tecnologia ultravioleta per mantenir l'ambient lliure de virus, bactèries i olors de forma segura per les persones. A Decofred disposem d'equips bàsics de paret, depuradors d'aire portàtils i equips de tractaments de xoc per a esterilitzacions en profunditat. Informeu-vos de les diferents propostes i solucions segons les necessitats del vostre negoci. Decofred, carrer Sant Jaume 442, Calella, a la mateixa Nacional 2, telèfon 93 766 0074.
Des de Frankfurt, la Riera, volem informar que ja hem obert al públic. El nostre horari és de dilluns a diumenge de 9 del matí a 11 de la nit. A Frankfurt la Riera estem complint amb totes les mesures de seguretat establertes i disposem de gel hidroalcohòlic per als clients a diferents punts de les terrasses. Donat que treballar amb aquestes normes resulta més complicat, sabem que podem comptar amb la vostra comprensió i ajuda perquè tot resulti més fàcil i agradable per a tothom. Esperem amb molta il·lusió que els nostres clients i amics ens torneu a visitar i per tancar aquesta falca de ràdio. Us volem dir que a Frankfurt la Riera us esperem com sempre amb els braços oberts. Però aquesta vegada, és clar, de manera simbòlica. Gràcies i benvinguts. Frankfurt la Riera, el teu punt de trobada. Riera cap Aspre, Calella.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar. Estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? N'hem llegit només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news, atura't, pensa i verifica abans de compartir. una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Aquest és un missatge dels doctors Magda Campins, Bonaventura Clotet, Oriol Mitjà i Antoni Trilla a tota la població.
Si us plau, protegeix-te i protegeix-nos.
Per la teva salut, per la de tots, per la teva vida i per la dels altres.
Si us plau, queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Al planeta Terra, un virus emprenyador s'escampa per tots els continents confinant milers de persones a les seves llars. Els científics necessiten temps per trobar-ne una cura. Però mentrestant, tots i cadascun de nosaltres podem ajudar a frenar-lo.
Ahora los héroes somos todos.
Mantenim la distància si hem de sortir de casa.
Hem de mantenir una distància de 2 metres.
Evitant els trajectes acompanyats.
Dramatització, no podrien pujar-hi junts.
Informant-vos sempre a través de fonts fiables.
Contrastad bien la información que os llega por WhatsApp.
Però sobretot...
Us heu de quedar tots a casa per evitar que s'encomani.
Jo em quedo a casa.
Jo em quedo a casa.
Jo també em quedo a casa.
Jo me quedo en casa.
Quédate en casa. ¡Casa!
¡Yo me quedo en casa!
Prefiero quedarme en casa.
Yo me quedo en casa.
Me quedo en casa.
Yo también me quedo en casa.
¡Que quedes en casa!
¡Quédate a casa!
Yo me quedo en casa.
Yo me quedo en casa.
Yo también me quedo a casa.
¡Oh! Yo me quedo en casa.
¡Que os quedéis en vuestras casas!
Si ens quedem a casa...
Yo me quedo a casa.
Ho aturarem.
Ràdio Calella Televisió.
Amb el desconfinament, el moviment ciutadà que està en contra de l'arribada de l'Aldi a Calella ha tornat al carrer. Els promotors de la consulta sobre l'Aldi esperen resposta jurídica de l'Ajuntament. Podem parlar a aquesta hora amb l'Albert Comas, d'aquest grup promotor ciutadà.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia, Albert. Et sento, però no et veig. Et sento, però no et veig. A veure si podem fer que veiem el nostre convidat. Ara sí. Hola, Beto.
Hola,
Albert. Com t'haig de dir, Beto o Albert?
Com et vagi bé. Tothom em diu Beto, però
Beto?
Em dic Albert. Vull dir que,
molt bé.
Com tu vulguis.
Escolta'm, sí. Albert, qui sou aquest grup ciutadà que esteu promovent aquesta consulta sobre l'Aldi?
Bé, mira, aquest grup promotor ciutadà, no?, per la consulta de l'Aldi, som un grup de gent, no?, que promoguts per la CUP, volem establir una consulta perquè sigui aquesta la que determini si cal la construcció d'un nou supermercat Aldi a la zona estratègica de l'Hospital. Sí? Uh-huh. Nosaltres el que volem fer és que sigui la ciutadania la que agafi les regnes i el destí i el creixement de la ciutat.
En el darrer ple veu entrar una pregunta per saber com estava, bé, quin era el procediment legal que havíeu de seguir. La regidora Cindy Rando, crec recordar, us va dir que la cosa estava aturada per al tema del coronavirus. Teniu ja alguna resposta?
No tenim de moment encara cap resposta. Sí? De fet, a l'últim ple, si vam fer aquesta pregunta, ens van comentar que, com vostè efectivament ens ha dit, no?, que encara no ens havíem pogut donar resposta pel tema del coronavirus i perquè estàvem molt enfeinats amb aquest tema. Nosaltres creiem, doncs, que és normal que hagi passat això. Uh-huh. Però després, per altra banda, el que ens han avisat diferents veïns, no?, de colindants de la zona de l'Aldi, ens han comentat que des de la mateixa manera que nosaltres no ens donem resposta, estan activant tots els mecanismes per tirar endavant aquesta zona, el més ràpidament possible. Sí? Ens van alertar que estan avisant a diferents veïns de la zona perquè els presidents de l'escala i els edificis colindants signin uns documents pel que fa referència amb els terrenys, no?, la reparcel·lació dels terrenys.
Que els veïns han de signar uns... Perdona, Albert, que els veïns han de signar uns documents sobre...
Han de signar, sí, uns documents sobre la parcel·lació dels terrenys. No sabem ben bé com...
Però qui tenen a veure els veïns amb això? Qui tenen a veure els veïns?
Els veïns, és a dir, es veu que necessitaven el NIF de l'edifici, no?, de la propietat de l'edifici, i després també les signatures dels presidents dels veïns de la zona.
Ja.
Això és el que han comentat. Sí? I amb aquesta banda el que volem comentar aquí és que, per una banda, no?, doncs, ens estan bueno, estem esperant la resposta perquè s'activi, no, aquesta consulta popular, però per altra banda estan actuant ja per anar molt de pressa i actuar doncs, a l'execució d'aquestes obres de l'Albi. Mm-hmm. Sí? I això veiem que és una doble vara, no? una doble vara de seguir. I, clar, i això ens fa sospitar de per què ho està fent tot això el govern. No? Doncs perquè, perquè un cop s'activen les obres i es comencen ja a fer totes aquestes obres, després és molt difícil tirar-les. I aquest podria ser el motiu que ens podrien al·legar del per què no es podria tirar la consulta.
Qui és que està, Albert, qui és que està fent aquesta recollida de paperassa, de documents, aquests NIF?
Una gestoria que està portant a terme tot aquest procediment.
Però aquesta gestoria, sí, per encàrrec de qui?
No ho sabem. Imagino que deuen ser per encàrrec dels propis propietaris, dels terrenys, no? per encàrrec de l'Albi, tot això no ho sabem. També cal destacar l'opacitat que ens estem trobant respecte a aquests procediments que s'estan portant a terme. Sí, en cap moment no ens estan donant la informació que nosaltres estem demanant constantment perquè ens expliquin en quin procés està l'execució de les obres d'aquest supermercat.
Aleshores, entenc pel que expliques que teniu la sensació de que us estan guanyant una miqueta de temps.
Sí,
és això
sí,
el que vols explicar?
És el concepte que no ens poden donar resposta, no? Perquè hi ha aquest temps de pandèmia, que nosaltres ho entenem perfectament, per la porta del darrere estan treballant per intentar el més ràpid possible ja començar aquestes obres, no? Del supermercat. I això és un fet que a nosaltres ens fa sentir una miqueta malament, no? Perquè hi hauria d'haver-hi doncs, aquesta transparència, no? I bé, la situació de moment és aquesta. No tenim resposta, però també sabem que per la porta del darrere s'han treballat en aquest sentit. Sí?
Mm-hmm. Què és el que cal per tirar endavant aquesta consulta? Vosaltres us n'heu informat?
Sí.
Més enllà del que us pugui dir l'Ajuntament,
Mira, per què t'ensenyo? No sé si es veurà per aquí a la càmera.
A veure.
D'acord?
Sí.
Molt bé. Nosaltres per tirar aquesta consulta
ens
endavant...
Ens ho has ensenyat molt ràpid, Albert? No, ja, ens ha donat temps de veure-ho,
Bueno, us ho llegeixo. Sí? Ens hem basat en la llei 10/2014, sí? Que està feta el dia 26 de setembre, que és la llei de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació. Sí? Per tirar endavant aquesta consulta, el que nosaltres primer de tot hem fet, no? Ens hem establert com a grup promotor, som tres persones físiques que estem promovent aquesta consulta, uh-huh, i hem omplert una sèrie de documentació que l'hem entregat a l'Ajuntament. Què diu aquesta documentació? Doncs aquesta documentació, per una part, diu el per què nosaltres volem portar a terme aquesta consulta, després en podríem parlar, ens agradaria poder-ne parlar, i després hem efectuat una pregunta amb resposta binària. És a dir, que diu, estàs d'acord amb la construcció del nou supermercat Aldi a la zona estratègica de l'hospital? Sí o no? Sí? Uh-huh. Nosaltres estem esperant aquesta resposta per part de l'Ajuntament, a veure si podem tirar endavant aquesta consulta, no? A veure si ho validen l'equip tècnic i jurídic. I si ens diguessin que sí, no? Que ja que tot això doncs és una llei, no? Que permet a la ciutadania gaudir, no? D'una experiència democràtica, si ens diguessin que sí, hauríem de recollir un 10% hauríem de recollir signatures. I el nombre de signatures que hauríem de recollir per donar força, per donar múscul, no? En aquesta consulta, seria un 10% del cens, que nosaltres calculem que serien entre unes 1.300 i 1.400 persones.
Les heu recollit i aquestes signatures les teniu?
No,
sabeu,
les tenim.
Però sabeu si
d'haver-hi la validació, sí, per posteriorment poder demanar les signatures i un cop tinguessin les signatures i estiguessin validades, uh-huh, després ja seria entrar en negociacions amb l'Ajuntament per determinar el lloc de les votacions, posar les urnes, començar la campanya, etcètera, etcètera.
No, t'ho preguntava per si us heu avançat una miqueta, si heu avançat feina en aquest sentit.
No, en aquest sentit no podem avançar feina perquè la llei ja t'indica que hi ha uns passos que estan molt determinats.
D'acord.
Primer hem de fer un pas per després començar-ne un altre i per després començar-ne un altre. Mm. D'acord? Per tant, nosaltres ara estem només en el primer pas, que el van començar el dia 20 de febrer. Sí?
I ara què?
I ara què? Bueno, no sé, esperant resposta, estem d'això.
Heu apretat una altra vegada, Albert, heu apretat una altra vegada, perquè estem parlant del ple celebrat a començaments d'aquest mes, estem a dia 28, heu tornat a fer la pregunta,
bé,
ho heu tornat a demanar?
Estem esperant a veure què ens diuen, a veure què ens diuen des de l'Ajuntament, nosaltres estem començant doncs, a explicar la ciutadania amb mitjançant cartells i mitjançant les eines que nosaltres tenim a l'abast o el per què creiem que és necessària aquesta consulta. De fet, m'agradaria explicar una miqueta el per què d'aquesta
consulta. Sí, digues, Albert, no? Sí.
Molt bé. Nosaltres poso una miqueta en situació i hauré de recórrer una miqueta més amb el temps, no? I després ja arribarem, d'acord?
Tens tres minuts, Albert. Quan... Tres minutets.
Tres minuts? Sí. Ostres, és que és molt poc. Vinga. A veure com ho puc explicar. Nosaltres, des del primer moment que ens vam assabentar que l'equip de govern estava en negociacions, no?, per tirar endavant el projecte de l'Aldi, primer vam restar amatents a veure quines eren les conclusions, no?, i què es determinava d'aquestes negociacions. I un cop ho vam poder veure, que és el que s'havia negociat, vam veure que això podria ser un nyap històric de la magnitud del Museu del Turisme. No? Clar, veient que tot això podia tenir unes afectacions en moltes àrees de la ciutat, no? Podria tenir afectacions de cara a l'ampliació de l'hospital, podria tenir afectacions pel que fa a la mobilitat, podria tenir afectacions també pel que fa al comerç i al petit comerç de la ciutat i, evidentment, també en el patrimoni, no? En aquest patrimoni històric que existeix en aquella zona. Nosaltres vam parlar amb els diferents partits polítics per veure quina era l'opció que teníem, no? Vam parlar amb els partits de l'oposició, amb Esquerra Republicana, Calella en Comú i la pròpia CUP, que ho està impulsant, i bé, ens van obertament en contra. I després hem sabut, no?, que els partits que ja estan a favor són l'equip de govern, no?, en aquest sentit, JxCat i PSC, i també Ciutadans. Aquesta és una obra que és molt important per a aquesta legislatura. Potser podríem dir que és l'obra més important que existeix en aquesta legislatura. I això ha condicionat aquests pactes que nosaltres considerem que poden ser antinaturals. No? Clar, si nosaltres agafem els partits que estan d'acord amb aquest projecte i els partits que no estan d'acord amb aquest projecte, només hi ha una diferència d'uns 210 vots. No? Que 210 vots en una població com Calella és molt poca cosa. Clar, a partir d'aquí també vam establir converses amb diferents entitats, no? Amb diferents entitats, amb la ciutadania calellenca, amb el teixit comercial, i hi ha moltíssima gent que també hi està en contra. Per tant, nosaltres considerem que la legitimitat per tirar endavant aquest projecte amb només 210 vots de diferència i amb un ventall de la població molt important que hi està en contra, no? Veiem que gaudeix de molt poca legitimitat. I nosaltres vam fer un exercici de dir com podríem dotar de legitimitat tant en el sí com en el no, com si estiguin endavant com si no estiguin darrere. Doncs la forma més legítima, creiem nosaltres, que és que la pròpia ciutadania porti les regnes del futur de la ciutat, no? Que mitjançant una campanya, que mitjançant una actitud crítica, que mitjançant, no?, una consulta popular, que és el valor democràtic més fort que tenim, doncs es pugui tirar endavant o tirar endarrere aquest projecte de la forma més legítima possible. I és aquí on estem, fent aquests passos.
Deies al començament que teniu el suport de la CUP. Hi ha Esquerra i Comuns. Teniu el seu suport també o s'han desvinculat del tot, com ja van anunciar?
En quin sentit?
Et pregunto.
En quin sentit? En la consulta?
Sí.
Sí. Bé, ells, nosaltres considerem que el suport per a la consulta l'hauria de tenir qualsevol partit democràtic, tant del sí com del no. I nosaltres no dubtem que tant Esquerra Republicana com els Comuns estan d'acord que es porti aquesta consulta endavant. Sí? Uh-huh. El que passa és que hi ha diferents maneres de portar les coses a port. No es pot fer a través del ple o es pot fer a través d'una consulta popular que potser és una acció una miqueta més difícil. Uh-huh. I és aquí on hi ha hagut la discrepància, però que sí que hi ha hagut, no, que d'alguna manera alguns haguem pres camins diferents. És a dir, és molt més fàcil portar-ho en ple, sí?, que no pas portar-ho directament a la ciutadania, perquè és un procés molt més carrós. Sí? Ells van decidir portar-ho al ple, sí? Però clar, nosaltres en el ple veiem que és un procediment que té molt poc recorregut i té molt poca trajectòria, perquè hi ha un equip de govern que blindaria de facto el procediment de portar a terme aquesta
cosa. Bueno, perquè tenen la majoria, no?, a l'hora de votar, no?
Perquè tenen la majoria i d'acord. Més amb el ciutadà, d'acord? De manera, nosaltres considerem que la forma més democràtica és portar una via ciutadana, que sigui la pròpia ciutadania que s'organitzi i que de la forma més democràtica possible, els que volen el sí i els que volen el no, puguem portar a terme l'opinió majoritària de la ciutadania, que al cap i a la fi és qui ha decidit, no?, de la forma més directa i democràtica possible, decidir el futur de la ciutat.
Albert, em quedo sense temps. Ens emplacem a parlar-ne una altra vegada quan tingueu resposta?
Sí, ens agradaria moltíssim i ens agradaria parlar d'aquest tema amb molta més profunditat. Perquè
doncs hi dedicarem una bona estona, no pateixis, Albert.
D'acord, moltes gràcies.
Gràcies a tu, que vagi molt bé.
Vinga, que vagi bé.
Arribem a les 11, acabem amb música de Gladys Knight, aquesta cantant americana nascuda tal dia com avui, de l'any 44. Demà tornem al fil de les 10 del matí. Adéu-siau, que vagi bé. I've heard it all before. It's always something with you. And all I've gotta say is gave you the best, best years of my life, and I gave you a woman who stood by your side through all your ups and downs, your rights and all your wrongs, and God knows there were wrongs. I should have been